A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I malgrat que el blog d'en Roland es tituli Escriure cansa, ell no es cansa mai d'escriure. I menys aquestes alçades de la pel·lícula, que ja en són uns quants anys sense deixar d'escriure. Roland, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, Vicenç, bon any.
Bé, hi ha unes quantes efemèrides.
Sí, hi ha unes quantes efemèrides. A mi m'agradaria començar per, a veure, per les de fa just un segle, el 1918, no? Perquè és un any que n'hi ha moltes. Naturalment, el que s'emportarà la part grossa al pastís serà aquest acabament de les obres de Maricel, que, si no es fes tot el que es farà, potser passaria com desapercebuda, més desapercebuda que no pas quan va haver la primera transformació a Maricel a l'any 10 i Utrillo va començar tot el sarau del que després seria el complex arquitectònic de Maricel. Però està bé, ja que no es va fer en el seu moment, doncs que sigui a l'acabament.
En Roland ens ha marcat l'inici perquè 8 anys es va trigar.
Sí, clar.
Comptant-ho
capitells del Jou inclosos.
Tot el conjunt de Maricel,
exacte,
a un costat, a l'altre costat, capitells, exacte, claustre, tot plegat,
tot,
8 anys en la seva creació.
8 anys, des de la primera transformació a la primavera estiu del 2000, del 1910, que és aquella foto que s'ha vist molt sovint, que bueno, és la façana de l'hospital, l'únic al primer pis, hi ha un tendalet petit, aquella és la primera, des d'aleshores fins que s'acaben els capitells, s'acaba el claustre de dalt i tot això, doncs van passar 8 anys.
8 anys, molts esforços, molts diners,
molts diners.
I l'enginy i la sabidoria, òbviament, sí, de Miquel Utrillo.
Exacte, perquè després, clar, hem de comptar per la banda de la plaça de l'Ajuntament, doncs el que és la Casa Utrillo, actualment la Biblioteca Santiago Rusiñol, i després la Casa Lola Anglada, que vull dir, tot això formava part, el que passa que s'entrava per la banda de la plaça de l'Ajuntament, però 8 anys és el que tu dius.
Ho contextualitzem amb l'època, i això era una obra...
Sí, faraònica.
No, 100 anys enrere,
Sí, no, i que, esclar, vull dir que només ho podia assumir, perquè, esclar, comptem, a veure, això no es pot provar, no? Però comptem que li carregués un 30% més a l'Utrillo a les obres, clar, això només ho podia aguantar un milionari nord-americà. Perquè vull dir, quantes coses en aquesta època es van començar a Barcelona, Palauets i tot això, i alguns van tenir que acabar de pressa i corrents perquè se'ls acabava el pressupost, no? Sí, sí. Per això només ho podia fer la primera dècada, primera, segona dècada del segle XX.
Bé, com ens havies dit sempre, aquell Sitges entre el 1910 i el 36, que va viure una explosió.
I si allà allarguem una mica per baix, és a dir, des de la inauguració les escales de la punta, que canvien definitivament tot el que és el panorama de la fragata i de l'inici de la façana marítima, que de fet ja comença uns quants anys abans, amb la plantació de les palmeres, el monument al Greco, tot això, però bueno, vull dir, posem 1900 per posar una data, fins al 1936, és aquell Sitges que, bueno, que serà conegut arreu, més enllà de les nostres fronteres, no? Vull dir, un Sitges que poques poblacions en aquest mateix període poden presumir d'haver-se fet tantes coses, amb iniciatives privades molt importants.
El 10 que també va ser l'inici de les obres de l'hospital, no?
El 10 va ser... Sí, clar, el 10 van començar les obres de l'hospital, el 12 es van inaugurar i aleshores es va començar a fer la capella. Que amb aquest llibre del qual parlarem després es veu una foto des de la que seria ara cantonada carrer Sant Lli, Joan Ramon Benaprés, que llavors era el torrent dels Ases, on es veu com s'està construint la façana de l'església, de la capella de l'hospital. L'hospital ja està fet i està tota una embestida i es veu allà lluny, perquè esclar, vull dir, allò, doncs el que ara passa al voltant de la vinya
quedava isolat,
era una masia.
En parlarem,
era un torrent.
En parlarem d'això després. L'any del Maricel és aquest,
sí,
el 2018. Fonamentalment l'any del centenari de Maricel, això és el que commemorarem aquest any, però centenaris aquest any?
Sí, home, mira, a veure, el 14 d'abril es lliuraven les claus a les famílies que havien de viure a les cases barates del carrer d'Espalter. Tot va començar amb la primera pedra, el 1916, etc. I, bueno, ja ho sabem, perquè ho diu el Montaner, amb aquest llibre ampliat, que vull dir que sí, jo sempre havia dit que era l'Antic Testament, ara ja és gairebé l'Antic i el Nou Testament, amb aquests dos volums, perquè ha ampliat molt, però a més, les fotografies i els plànols que adjunta doncs, ajuden a veure molt, molt millor coses que abans, si no tenies el cap molt ben amoplat, costava veure, no? Doncs ell diu que tot un seguit de cases, habitatges populars, doncs se'ls ha dit cases barates a Sitges al llarg del segle XX, no? Però, vull dir, aquestes van ser molt, molt importants, perquè el carrer Espalter eren hortes tot. I, curiosament, em sembla que no sé si són dues o tres que queden d'empeus només, d'aquestes 13 cases barates.
Originals, cases barates.
Sembla que queden dues, però bueno, tampoc no voldria posar amb el foc i anaven del que actualment és a l'Hotel Montserrat,
sí.
Fins al Bocalino, per entendre'ns, parlant en termes actuals de locals. No? I aleshores va ser molt important, sobretot perquè a més va venir el governador civil de Barcelona, un senyor que es deia González Roubos, amb un d'aquells senyors que anaven amb aquelles barbes així plens de medalles, tot això en representació del Fons 13, i, bueno, i va ser en el seu moment una festassa, i allò va fer que es comencés a construir el carrer Espalter, perquè el carrer Espalter tenia això, a principis dels anys 20 tenia això, i al fons, ja tocant la plaça del Pou Vedre, tenia la fàbrica de Can Termes. Però a la banda on hi ha el centre mèdic, etc.
Tot això era nord.
Eren horts. No hi havia res. Aquest és una efemèride important, no?
Sembla mentida, un 14 d'abril. Després sí, sí. El 14 d'abril seria conegut per altres fets històrics,
exacte,
però el 14 d'abril de l'any 18, es van donar les claus d'aquesta promoció, com se'n diria ara,
primera,
de cases barates.
Exacte,
la primera promoció de vivenda pública a Sitges fou aquesta.
Sí, perquè l'altra va estar frustrada, va ser aquella que només es va construir una casa al costat de lo que era l'asil de Sant Josep, a prop del pont del tren.
Sí.
On ara hi ha el Veritas, no estem fent propaganda.
No, per situar-nos.
Sí, per situar-nos.
Perquè d'allà tampoc, tampoc en queda res del
no,
que, del
no
que hi havia.
No, ni l'asil de Sant Josep.
Res.
Doncs, vull dir, però va ser fallida, només se'n va arribar a construir una, i després ja, i també se'n van construir unes altres, que serien Plaça de la Indústria i Carrer Primer de Maig. Però aquelles i anaven més encaminades als obrers que treballaven primer a la fàbrica Batlló i que després van treballar a la fàbrica Tarrida, no? O sigui que, per tant, vull dir, i després les altres cases, bueno, aquí al costat, les cases noves...
Sí, no cal dir, totes aquestes que ja van venir...
Exacte, que van venir molt posteriorment.
Mm-hmm.
Un altre fet important que penso que no pot quedar amagat: el 30 de maig s'inaugurava al Pavelló de Mar la primera exposició a Clavells. Doncs que amb intermitències, però s'ha perllongat fins avui dia. Per tant, és una efemèride
importantíssima.
Importantíssima.
Perquè, si no recordo malament, també hi ha fotografies,
sí,
hi ha imatges gràfiques d'aquesta exposició a l'interior del Pavelló de Mar.
Sí, a l'interior del Pavelló
de Mar. Totes les torretes a l'interior del Pavelló.
Sí, tots els textos al voltant, vull dir... doncs és important, no? I pels historiadors que han estudiat tot el que és el corpus, l'exposició de Clavell, naturalment, ara ja tenim un llibre de referència, com és el de l'Eduard Tomàs, que és un llibre sensacional, doncs això és important per tots els que els hi agrada el tema de corpus i l'exposició de Clavells. No? Aleshores, el 20 de juny s'inaugurava la capella del Col·legi de les Mercedàries. Clar, ara tampoc no existeix això. Però molts se'n recorden.
Però ara moltes mares i àvies diuen dir...
Sí, però molts encara...
Farà 100 anys.
Sí. Molts encara se'n recordaran. Molts se'n recordaran. Bueno, vull dir, hi havia al col·legi, a internat, i després venia a la capella, i, bueno, i tot plegat agafava des de la cantonada de Francesc Gomà fins a Illa de Cuba.
Tota aquesta banda...
Tota aquesta banda la formava el complex aquest, format per les Mercedàries, que van arribar l'any 1913 a Sitges, i, bueno, i que es van estar... fins al col·legi, fins als anys...
Fins a principis dels 70, si sí, no recordo malament, sí. 72 sí, o una cosa així,
exacte.
Quan les noies de les Mercedàries van aleshores anar als escolapis.
I físicament va desaparèixer.
Uh-huh.
L'1 de setembre, important, es celebrava el retiro la Festa de la Poesia, en la qual Josep Carné va guanyar la Flor Natural i Maria Teresa Benaprés va ser designada reina de la festa. D'això n'hi ha molt... s'ha documentat prou, vull dir, és una cosa que en parlen molts els diaris de l'època, tant el Baluar com sobretot a l'Eco, i aleshores, doncs, vull dir, és una cosa també doncs, important, vull dir que seria el precedent llunyà de les festes de la poesia que es fan actualment, no? En tot hi podem trobar doncs, uns
precedents,
uns precedents i uns lligams. Importantíssim, que aquesta seria jo penso que juntament amb la de Maricel seria
l'altra
gran efemèride. El 7 d'octubre l'Ajuntament presidit per Ventura Julià aprovava el projecte d'urbanització a Terramar. Això transformaria tota la zona de Ponent de la vila, perquè és clar, lligat amb això va la construcció del passeig marítim.
Per això us diem que sembla mentida el que va arribar a passar fa 100 anys i com va marcar el futur.
Sí. Clar, vull dir, quan tot plegat va acabar, vull dir, pocs llocs de la costa tenien un passeig que es perllongava al llarg de 2 quilòmetres.
Vull dir, sense interrupció.
Recta, sense interrupció, i arran de platja i arran de mar. O sigui que vull dir, el 7 d'octubre farà 100 anys que s'aprovava el projecte d'urbanització de Terramar. I aleshores, la nota negra, perquè esclar, tots els anys tenen una nota negra, entre octubre i novembre esclatava l'epidèmia de grip. Esclatava abans, ara ha vingut
sí,
el gener,
sí, sí, sí.
Però aleshores sempre eren els mesos aquells de just passat la tardor, o en plena tardor abans d'arribar a l'hivern, que provocà al tanto la mort de 54 sitgetans. Aleshores es va fer aquella processó de negatives.
Ara no ens en fem el càrrec.
No,
eh?
No, però esclar. Vull
però 54 persones van morir per l'epidèmia de grip de fa 100 anys.
En el seu moment, en Manel Ferrer va publicar la llista d'aquests 54 sitgetans, no? Vull dir, curiosament, els primers que van agafar la grip van ser els metges, entre ells el doctor Benaprés. Es van vacunar i tot això, però els primers, vull dir, bueno, un d'ells va morir, ho tinc apuntat per aquí perquè no sé ara qui era de memòria, perquè escolta, al final això als ordinadors hi hagi forats o no,
o no.
Però vull dir, t'acabes refiant dels d'allò, sí. A veure, els primers en caure malalts van ser els doctors Benaprés i Pedrol.
Dos referents, també.
Sí, els farmacèutics Josep Ferret i Lluís Font, que l'últim dels quals moriria el 13 d'octubre. El Lluís Font va ser el pare d'en Felip Font, i de tota la nissaga...
que després formaria part en majúscules de la història de Sitges.
Doncs el Lluís Font, que tot just feia poc temps que havia canviat la farmàcia al carrer Major, doncs va morir. I...
En una època en què qui no moria de la grip moria de tifus.
Ah, sí, exacte. Sí,
que era una altra de les malalties.
L'epidèmia del 1914 de tifus, jo una vegada vaig conèixer el Joaquim Ventalló, és un periodista que a més va ser un dels periodistes que va cobrir la informació de quan van venir aquí els intel·lectuals castellans, no? I bueno, i li havia fet una entrevista i vaig anar a l'Ateneu Barcelonès i tal, i bueno, em pensava que estava bevent un got d'aigua, i estava bevent un gotet petit de ginebra. I va dir, jo, des del 14, l'any del tifus, que no bec aigua sola mai. I va viure fins als 97 anys, eh? O sigui que
sí, sí.
Podeu prendre exemple.
Exacte. Per tant, tots aquells que vegin amb un gin tònic, dic, no, és pel tifus, sí, per si de cas.
És pel tifus.
Per si de cas.
Exactament.
L'anècdota és bona, eh?
Sí, sí, no, no, era més...
És molt bona. El tifus que algú l'havia agafat de l'aigua del pou del Villet.
Sí, sí, sí. Sí, sí, i de les fonts públiques en general.
De les fonts públiques en general,
que,
en fi.
Que hi havia...
Que parlant d'una altra època en l'abastiment d'aigua, etc etc. Bé, aquestes són les efemèrides del centenari.
Del centenari. Després n'hi haurien altres, doncs, bueno, vull dir, fa 150 anys, això sí que ja no ho ha vist cap de nosaltres, doncs durant la Revolució de Setembre va ser enderrocada la famosa Torre de les Hores, que estava pujant, molta gent es pensa que estava pujant a mà dreta, on després hi hagué la cancelleria. Sí. No. Estava pujant a mà esquerra, a dalt de tot. I, bueno, que servia per defensar l'entrada principal de lo que era la plaça del castell. Llavors encara hi havia el castell. Curiosament, el 2 de novembre, l'Ajuntament de Sitges va demanar a l'Estat que cedís el castell al municipi. I a partir d'aquí també es va iniciar tot el procés que acabaria
de reforma
amb a la inauguració de l'Ajuntament.
El 1899.
1889.
O 89, 1889. 1889, aquest Ajuntament que també va tenir no només la seva història en la construcció, sinó que Rossinyol també...
Sí, Rossinyol fa 125 anys, precisament el 19 de juliol, l'Ajuntament, que aleshores presidia el Magí Cassanyes, va acordar donar les pedres de les finestres i portes de l'antic castell a Santiago Rossinyol perquè les incorporés a la construcció del Cau Ferrat. Recordem que el Cau Ferrat va tenir una primera inauguració el 93 i una segona el 94, que va ser quan la famosa processó dels
Ecos, etc.
Però el mateix 1893, el 10 de setembre, es va celebrar la segona festa modernista, que la part important doncs, va ser l'estrena de la intrusa
de Metterling,
que aleshores doncs, devia conèixer molt poca gent qui era Metterling, i a més s'interpretaran doncs, obres dels músics Popper, Frank i bueno, altres músics belgues. Una curiositat, el 24 de desembre d'aquest 2018 farà 125 anys que es va tornar a celebrar a la parròquia la Missa del Gall, que feia quasi un segle que no es feia. I mossèn Bricoller doncs, va tornar a instaurar...
La tradició de la Missa del Gall.
Sí, que és una cosa que, de la qual ara... Vull dir,
ningú en dubta, o dona la sensació de que ha estat tota la vida, no?
Exacte, doncs bueno, vull dir, de fet, la reinstauració va ser el 24 de desembre de fa 125 anys, de 1893, perquè vull dir, al llarg del segle XIX, vull dir, hi havia anys que celebrava i anys que no celebrava. Si anem a dates més recents, doncs
vinga.
Farà 50 anys. De què? Doncs que Sitges Fotofilm organitzava el Prado la primera sessió de Cineclub. Després en vindrien moltes més. El 7 d'abril del mateix any moria la poetessa Rita Benaprés. El 9 de juny, Rafael Casanova escrivia el seu primer Sitges Hora Cero, dels quals molts se'n recordaran, l'escrivia l'Eco de Sitges, que va publicar ininterrompudament aquesta secció durant 27 anys.
Una de les més veteranes que mai ha tingut l'Eco.
Una de les més veteranes.
Al costat de la de Joanill, diria.
Sí, ara ja l'ha superat.
Ara l'ha superat.
L'ha superat ja el Joanill. El 4 d'agost, Joan Manuel Serrat i Tete Montoliu actuaven als Jardins del Retiro, que no ho vaig voler posar al blog, però jo diria que és la primera vegada...
Que Serrat va actuar al Retiro?
Que en Serrat va actuar al Retiro, però... Ho dic així, vull dir, perquè no...
Fa 50 anys.
Fa 50 anys. El 28 de setembre s'inaugurava la primera Setmana Internacional de Cinema Fantàstic, que llavors era sense terror ni res, amb el film rus Aelita, que és un film rus mut de l'any 26. I ja per acabar, fa 25 anys, el 1993, d'això sí que molta gent se'n recordarà, l'1 de març farà 25 anys que caia la nevada més important que hi ha hagut a Sitges després de la del Nadal del 62. Tu te'n recordes?
Sí, com veiem nevar des d'aquí.
Sí, sí. Vull dir...
Perquè déu-n'hi-do que va nevar.
Sí, sí, vull dir, és la més important. El 9 de maig farà 25 anys que el Club Bàsquet Sitges pujava a Primera Catalana. El 3 de juliol farà 25 anys que Salvador Monzó i José Antonio Candisano guanyaven ex aequo la primera beca mirem a grans i mira ja quantes en portem.
Mira quantes en portem i la volada que ha pres. Exacte. Aquest esdeveniment musical a Catalunya, a Espanya i fora de Catalunya.
Sí, sí. I el 23 d'octubre s'inaugurava la plaça dels artistes, que aleshores, doncs, no hi havia cap placa.
No hi havia cap placa.
I ara també
hi ha anat, diguem-ne, creixent poc a poc.
I encara queda espai, eh?
Marquin aquesta data al calendari, primera setmana del mes de març, perquè sortirà el primer volum d'una col·lecció, ens diuen Roland, de 4, titulat Sitges Desaparegut. Aquest és el nom de la col·lecció.
Sí, que la col·lecció general és Catalunya Desapareguda. Aleshores hi ha Vilafranca del Penedès desaparegut, Vilanova i la Geltrú desapareguda, Montcada, etc. Vull dir, Vic i tal. I doncs aquest any, com a avançament, sempre fan-ho del... el calendari.
D'acord, és a dir, que tots aquells que hagin anat a qualsevol llibreria o quiosc i hagin vist, escolta'm, aquest calendari de fotos de Sitges antigues, no sé què, etcètera, etcètera, que és una preciositat de calendari, és el calendari, diguem-ne, previ a la presentació d'aquesta col·lecció que, com els dèiem, tindrà 4 volums, que es titularà Sitges Desaparegut, i que el primer volum d'aquests 4 es presentarà la primera setmana del mes de març.
Sí, la primera setmana de març.
Dedicat a...
carrers i paisatges. Carrers i paisatges, vull dir, amb tres grans blocs. Primer seria nucli antic, és a dir, l'antic nucli medieval, centre vila, tot això aniria amb un paquet, és a dir, baixaríem pel carrer Major, ens passejaríem pels carrers d'allò, centrals, i després ja aniríem al que va ser tot el... Poble Sec, Cases Noves i tot això. Segon, façana marítima de la punta a Terramar, i aquí incloem el Vinyet. I tercera, vull dir, un petit apartat de Vallcarca i Sitges.
D'acord.
Fotos des del 1870 i pico fins al 1960, potser n'hi ha alguna del 70. Però, però la majoria i el gran gruix n'hi ha moltes del 1880, de les dècades 1880, 1890, 1900, anys 10 i anys 20 del segle XX.
D'acord. Per aquells que es preguntin, escolta'm, jo vaig comprar l'Abans, vaig comprar els Sitges i he comprat tot el que s'ha pogut comprar sobre llibres de Sitges, què diferencia aquestes fotos de les fotos?
La majoria són inèdites. Inèdites amb referència a paper. Un pot dir, oh, ja les he vist penjades al d'allò, però vull dir, amb un peu de foto al costat, perquè aquí el que preval és la fotografia. Llavors hi ha
peus de fotos de 300... Són llibres de fotos,
De 300 o 600 espais, que és el que he escrit jo, a part de seleccionar les fotos, perquè pensa que s'ha fet una selecció de 160 imatges a partir de 4.500. Per tornar-se boig.
Vull dir, sí, però ja com que ara diríem allò de la conversa de carrer, com que ho tens per la mà,
què és el que es diu?
Com que ho tens per demà, això d'escriure i mirar fotos...
Sí, clar, però primer es fa una selecció de 250, després 200 i acaben siguent 160, entre 160 i 170. I aleshores, fotos que no van sortir en el seu moment a l'Abans i que es van quedar doncs amb aquell disquet que hi ha a la biblioteca...
És a dir, per una banda, fotografies que eren de col·leccions particulars, per una banda, les de l'Abans...
Sí. De l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, tota una col·lecció que pertany a Roisin, però que l'autor és desconegut i que unes quantes s'han vist en els darrers anys per internet, no? Com aquella que hi ha uns xicots a la platja amb la tanca aquella, que aquella serà la portada. Aquella és molt maca, aquella fotografia. I després, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, de l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, que n'hi ha de molt bones, i després de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
D'acord. En aquests arxius fotogràfics ens deien, Roland, bé, treure fotos d'allà...
Sí, no és cap bagatela.
Pica la butxaca.
El llibre es vendrà 22 euros. I surt de cara a la campanya de Sant Jordi.
D'acord, és un llibre de format apaisat. Ens deies perquè les fotos llueixin.
Sí, allargar la foto i aleshores que ocupi la doble pàgina.
Allargar la foto en el sentit de que més d'una d'aquestes fotos també ja té un format que permet això. Ens has ensenyat una que és un entorn sensacional d'un cotxe antic, d'un cotxe d'època, evidentment, un cotxe de fa 100 anys com a mínim. Passant per davant del que avui, sort que en Roland ens ha dit, no, això és com si diguéssim davant del molino, de la benzinera.
Però per averiguar-ho, ho vaig veure una foto aèria d'aquelles que feien els avions als anys 60, sí. Que la tanca...
Que es veu una tanca allà perduda, veu, isolada, sí, en un camp.
Exacte, llavors es veu... Clar, vull dir, són moltes hores d'investigar per situar fotos, perquè moltes que de l'abans no havien sortit perquè en aquell moment no sabíem com ubicar-les temporalment i tot això. Però clar, amb el temps jo he anat classificant les fotos, etc. I moltes. I llavors el 80% de les fotos no s'ha publicat mai en paper.
Per tant, aquest és el principal al·licient,
sí, home, clar.
A part de la presentació, clar, com els dèiem, i aquest peu...
a internet,
sí, sí.
I l'altre és poder tenir això. Per exemple, la portada de l'abans, aquesta vegada surt apaïsada la foto. No té res a veure. És curiós.
La fotografia que apareixia a la portada,
sí,
de l'abans.
Sí, d'aquells pescadors.
Sí, 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 d'aquells pescadors amb la xarxa, sí, doncs... que era una fotografia en format habitual de fotografia.
Sí, exacte, era allargada.
Exacte.
Pues ara surt apaïsada, o sigui, és molt d'allò, i aleshores les fotos, els peus de foto són petites anotacions que, bueno, que han requerit molt esforç de síntesi.
Cada llibre, quantes fotos aproximadament? Quantes, bueno, pàgines són de...
Mira, són 184 pàgines que incloen al final, doncs, un petit índex per buscar, doncs, això del carrer Major, quina pàgina d'allò... 184 pàgines.
És a dir, seran 4 euros. Llibres de sí, 180 pàgines, sí, si fa o no fa?
Sí, exacte, de 180 pàgines.
Bé, sortirà...
Sortiran amb anys alterns, 2018, 2020, 2000... O sigui que...
Et deixaran, deixaran descansar.
Sí, em deixaran descansar, exacte.
Sortirà una bona col·lecció, per això,
Sí, clar, si comptes, multipliques per 4...
Clar, clar, són gairebé 800 pàgines de fotos.
Clar.
En aquests quatre llibres.
Sí, sí.
El primer, com els dèiem, la primera setmana de març, ja més o menys també hi ha emparaulada la presentació de tot plegat.
Bueno, sí, segurament cal confirmar-ho, però es farà el retiro, la sala del retiro on es presenten llibres.
Edita aquest llibre?
F2.
F2.
Que treballen,
escolta'm.
Fabulosament, no? I a més, amb els anys que han passat, encara han millorat més tot el tema...
De reproducció fotogràfica
de reproducció.
S'ha convertit en l'editorial de referència,
sí,
en això,
Sí.
En tot el que és la recuperació del patrimoni gràfic,
sí, sí,
de Catalunya.
Sí, sí, i jo he tingut la sort perquè alguns que van fer l'abans després no han fet el desaparegut del seu poble. A Vilanova sí. I bueno, de poder, aquesta és la meva tercera col·laboració, no? Vull dir, a part el Sitges-Gé, que de tots els abans,
sí,
és l'únic, és la raresa de la col·lecció l'abans, el Sitges-Gé, és l'únic que té fotos en color i blanc i negre.
D'acord.
Després, quan van d'allò, van veure que la fórmula...
No...
No d'allò, a mi m'agrada molt en
color
blanc i
negre. O sigui que ha quedat com una rara avis,
sí,
el Sitges-Gé.
Perquè, vull dir, clar,
que anava més enllà dels 60.
Sí,
per
anava
tant...
agafava dècades dels 60 i els 70. Anava fins al primer Ajuntament Democràtic. Però clar, vull dir, postals, tu t'imagines postals dels anys 70 de Sitges.
Sense color, en blanc i negre, i no hi posaríem allò, el context necessari.
Pues amb altres pobles ho han fet en blanc i negre.
Per cert, quants anys fa de l'abans?
Home, mira, de l'abans, 2005-2006 es va publicar per fascicles, el primer, i l'altre ja ara... Farà 5 anys, també.
Passa el temps,
Sí.
El mes de març, primera setmana del mes de març, primer volum del Sitges desaparegut, dedicat a això, escenaris, paisatges,
sí,
amb fotografies que els agradaran molt. Roland, gràcies.
A vosaltres.
Bon any.
Bon any
parlem.
A tothom.